Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Vinga, anem a la segona part, part. Va, que l'estàveu esperant, eh?
Sí, perquè ahir ens varen quedar, escolta'm, que frisàvem per saber si s'havien escapat o no d'aquesta presó d'Alcatraz.
Alcatraz, va.
Fem una mica de resums ràpid per a aquelles persones que ahir no ens van seguir i que, en canvi, avui s'incorporen. Avui encetem la segona part de la història de la presó d'Alcatraz. Posem-nos en context, Neus, molt breument.
Doncs vinga, un illot descobert el 1775 per un jove tinent naval espanyol, que se li va dir a la illa de los Alcatraces, al seu moment, perquè allà hi havia aquests ocells, que eren molt famosos, que després Estats Units la va fortificar al seu moment i la va fer servir primer per defensa i després com a presó, al llarg de les múltiples guerres i batalles que van tenir allà i van aparar tot tipus de presos, fins que a l'època de la Llei Seca, després del crac del 29 anys 30, va ser doncs la seu, diguéssim, dels presos més famosos dels Estats Units, que els traslladaven amb tren des d'arreu del país i ni tocaven terra, és a dir, des dels vagons mateix que arribaven amb el tren, els remolcaven fins a l'illa i a la presó d'Alcatraz, que era la més inexpugnable de tot Estats Units. Arribat aquí, jo us vaig dir, va, us portaré alguns presos famosos, un parell us porto, que van estar a aquesta illa. El primer, i més conegut per tots, és el senyor Al Capone.
Sí.
Va ser, sens dubte, diuen, el presoner més famós que van aparar a Alcatraz. Hem de dir que ell no va anar directament allà, és a dir, a ell el van processar i acusar i finalment condemnar per diferents delictes. De fet, va ser sentenciat a 10 anys de presó en ser declarat culpable, atenció, de 5 dels 23 càrrecs. Altres no li van poder provar, però alguns sí, i el van condemnar a 10 anys de presó. Però se'n va anar, d'entrada, a una presó d'Atlanta. El que passa que allà van veure que continuava controlant tots els seus negocis. És a dir, que encara que estava a la presó, ell des d'allà tenia uns privilegis i, en fi, i continuava funcionant tot el clan amb ell. I aleshores van dir, s'ha acabat, te'n vas a Alcatraz. I d'allà el van traslladar l'any 34 a la presó de màxima seguretat.
I des d'allà es va acabar això de controlar els negocis?
Des d'allà es va acabar, perquè allà no hi havia opció de contacte amb fora, amb l'exterior. Allà es va acabar, però va estar-hi 4 anys més, Alcatraz. El que passa que va acabar, el van treure perquè el seu estat mental va patir un deteriorament molt gran. Estava retirat a la seva cel·la, parlava sol, es comportava molt estranyament. De fet, allà va començar a mostrar els primers símptomes d'una sífilis que diuen que devia haver contret abans, però que li va anar passant factura a nivell físic. De fet, als 30 anys va ser quan el van empresonar i als 48 moria. Vull dir que no va durar gaire més temps un cop passat el seu període a la presó, però va ser un dels noms més importants que estaven a Alcatraz. De fet, la seva cel·la, de la qual n'hi ha fotografies, sobta una mica perquè eren individuals molt petites, ja us ho explicava, les cel·les d'Alcatraz, però allí tenia com una butaqueta, un escriptor i tal, però en canvi les parets eren de roca feta, veus un espai humit i lúgubre, que allà hi poses aquella làmpara de peu i allò encara fa una mica més de por, no? Però bé, tenia el seu espai allà. Un altre dels grans noms coneguts a la presó, se n'ha fet a més també alguna pel·lícula, era Robert Franklin Stroud, que li deien el hombre pájaro, era l'home ocell d'Alcatraz. Per què? Doncs, de fet, ell va estar empresonat per haver matat una troma i ell estava tenia una relació amb una prostituta. I no és allò, no vagis a buscar un assassí d'aquests en sèrie, no venia d'aquí. Però per què es va fer famós? Perquè ell, evidentment, com va passar amb Al Capone i altres presos, venien prèviament d'altres penitenciaries i després els traslladaven. Ell prèviament havia estat a Kansas i allà es veu que es va trobar un petit ocellet al pati de la presó i se'l va portar a la seva cel·la per alimentar-lo. I a poc a poc va començar a criar ocells, canaris, i això a Kansas. Es passava hores i hores estudiant-los, anotant les observacions. Finalment va escriure dos llibres sobre malalties dels ocells. Es va convertir en un, en fi, en un ornitòleg, ell sol.
Un especialista, tu.
Sí, perquè a més tenia temps. Clar, penseu que va estar 54 anys empresonat aquest home, tota la vida.
Clar,
llavors, clar, ell, doncs, aquí va estar fent. Què va passar? Doncs que va arribar un moment en el que també el van acabar traslladant perquè hi havia hagut problemes interns on estava la presó, va haver-hi conflictivitat entre ell i altres presos, tot, i el van traslladar al Alcatraz, però allà, com que també hi havia ocells, no els mateixos, però va continuar la seva tasca. Per això era conegut com l'home ocell d'Alcatraz. Hem de dir que, tot i que era una presó teòricament molt segura, inexpugnable, etc., durant el temps que va ser presó federal del 34 al 63, 8 persones van ser brutalment assassinades, 5 presoners es van suïcidar, 15 van morir teòricament per causes naturals, que això també es podria posar entre cometes, i van haver-hi més de 14 intents de fuga amb un episodi especialment violent, que ja l'explicarem al final, que és la batalla d'Alcatraz, que allò va marcar l'inici del final de la presó. Anem a les fugues de la presó. Fugir de la roca, que se'n deia, era pràcticament impossible. No? Qui intentava sortir acabava malament, o bé detingut, o si no, mort, perquè d'allà no sortia ningú viu. O sigui, aquesta era la consigna que hi havia. El que us deia, clar, per poder sortir, no només t'havies d'escapar de tota la seguretat del recinte, sinó que, a més, havies de nadar. Si és que marxaves tu sol, no et venia a buscar un vaixell, que era impossible perquè, a més, estava perfectament vigilada la illa, doncs havies de nadar aquestes aigües de la bahia, que podien semblar aparentment que hi havia poc tros, però esclar, hi havia moltes corrents, era aigua molt freda, per tant, patir una hipotèrmia era molt senzill, i es rumorejava, però això jo penso que era potser més llegenda que res, que també hi havia taurons. Per tant, molt segur no era.
El que passa és que eren aigües molt fredes, no? Perquè
sí,
hi haguessin
molt fredes,
taurons.
Molt fredes. No, per això, el dels taurons es deia, si és o no, un dia n'hi va haver-hi un, vés a saber. Però els corrents i la temperatura...
Com l'estret de Gibraltar, no?
Bé, clar, tu des d'aquí també es diu moltes vegades, no? Que tu quan tu veus a l'altre cantó tan a prop, clar, la percepció és que
és relativament
infant
senzill,
però després s'ha de tenir en compte altres factors, no? També hem de dir que, clar, tota la presó, les parets eren enormes, molt gruixudes, reforçades totes amb acer, perquè no poguessis fer la cullereta i anar excavant. Els barrots que hi havia, també hi havia acer. Per què? A prova de serres, perquè no es poguessin tallar. Les finestres petites, o totes les que hi havia, estaven a prova de bales, totes, eren blindades. I a més hi havia diferents elements dissuasoris de seguretat que es posaven a tota banda, de càmeres i tot el que vulguis pensar, no? O sigui, la idea era tenir els presos amb els mínims privilegis i les màximes mesures de seguretat, i això es feia, no? Però, tot i això, sempre hi ha qui intenta fugar-se i marxar d'allà. La pregunta que em feia avui, va aconseguir algú escapar i sortejar tots aquests perills? Oficialment no, però hi ha un cas, que el deixarem pel final, que sempre ha deixat, el dubte una mica a l'aire, no?
Ens estàs intrigant molt, eh?
Va, anem al primer reclus que va intentar escapar de la presó. Va ser el senyor Joseph Bowers. Ell ho va fer el 1936, res, feia poc que ja era presó federal. Era un pres que tenia problemes mentals i ell tenia una feina assignada a la zona d'incineració d'escombraries de la presó, perquè, com us deia, tots els presos tenien una jornada de 8 hores, cadascú en un lloc o altre. Aquesta zona on s'incineraven totes les deixalles estava a la cara oest de la illa i, per tant, la més pròxima a la riba de l'altre cantó, la que veies més a prop, la riba. En un moment donat, Bowers li va agafar com una mena d'atac i va intentar enfilar-se per la tanca metàl·lica amb la intenció, suposadament, de passar a l'altre cantó. Però el van tirotejar i se'l van carregar directament allà davant de tothom. Asseguren els oficials de torn que li van donar les ordres de que baixés, ell no ho van fer i d'allà no sortia ningú, el van disparar i el van matar. Altres presos van afirmar que l'havien assassinat a sang freda van dir que ell havia pujat a la valla per donar menjar a una gavina que hi havia per allà. Bé, sigui com sigui, ell ho va intentar així, allò que es diu, directament, saltant la tanca, i va acabar tirotejat i mort. Per tant, la resta de presos van tenir clar que des d'aquí no podien fer-ho. Un altre cas de fuga curiosa va ser el del cas de John Gills el 1945. Ell va arribar a Alcatraz després de que havia comès diversos robatoris i ella tenia la seva tasca a la bugaderia, a la bugaderia de la presó. Ell rebia i rentava totes les peces també que tenien ells, i també en rentaven peces de roba a la bugaderia. La presó servia també de bugaderia de l'exèrcit, de part de l'exèrcit naval, que com que arribaven amb vaixells allà, els hi deixaven la roba i rentaven i tot. Feien feines d'aquestes, després els hi tornaven. Ell durant 10 anys, va anar traient cuidadosament diferents peces. 10 anys per què? Perquè allà hi havia un recompte estricte, treure alguna cosa era molt complicat. Llavors, es va anar quedant diferents peces que anava guardant en un sac de lona que tenia i els amagava sota on arribaven els vaixells, hi havia un espai allà sota, on es lligaven les àncores, quan ell va fer-hi com un espai, i allà sota, amb una lona, guardava les petites peces que anava traient de roba, durant 10 anys, per composar un uniforme complet d'oficial de l'exèrcit. Quina era la seva idea? El 31 de juliol d'aquest 1945, després de 10 anys de fabricar-se un uniforme de l'exèrcit, se'l va posar, es va posar un el seu disfres, que s'havia fet disfres amb peces, però que havia anat traient, i algunes les havia mig recosit després, perquè no podies treure, no era tan fàcil.
Clar, estava traia tot... fil per fil.
Sí, senyor, d'acord? Es va colar furtivament a l'embarcació de l'exèrcit a través de les escotilles que hi havien, perquè ell se les coneixia, perquè feia molt temps que treballava allà. Es va posar en un tros, en un lloc del vaixell una mica apartat, esperant a veure si el vaixell arrencava i marxava per poder. Però, tot i que va intentar dissimular prenent notes en un quadernet, el sergent del vaixell el va descobrir, va dir, tu qui ets, no? I ell va dir que era un reparador de línies que estava comprovant els cables. No va colar. I el van esposar i va tornar a la presó.
No el van matar?
No el van matar, el van tornar a la presó. 10 anys agafant fils, perquè li va durar 10 minuts, això.
Sí, sí. Perquè, no li va servir. Perdona un moment, Neus, hem estat parlant sempre d'homes. Era una presó només d'homes?
Sí. Hi havia els homes més perillosos del món, igual que guardes, etc. Sí, masculina. I aquí ve la fuga, que ara us diré que té més interrogants. D'aquestes se n'han fet... va servir d'argument per la pel·lícula La fuga d'Alcatraz, precisament de la pel·lícula. És una de les... dels intents de fuga més famosos de la història. I en aquest cas va passar el 1962. Això ja estàvem cap a la part final d'aquesta presó. La fuga d'Alcatraz, protagonitzada per Clint Eastwood,
sí, és veritat,
fa precisament una mica la història acabada de ficcionar d'aquesta fuga, no? Aquí hem de pensar que durant set mesos, Frank Lee Morris i els germans John i Clarence Anglin i Allen Clayton West, és a dir, aquí eren quatre, d'acord?
Sí.
Quatre, van dissenyar un pla. Aquí ja no era una persona que es fugava, sinó que eren quatre. Van dissenyar tot un pla durant 7 mesos. D'entrada, Frank Morris va demanar una subscripció a la revista Popular Mechanics. Podien subscriure's a revistes i d'això els hi podien arribar. I d'allà es creu que ell va anar extraient informació per poder fabricar unes armilles salvavides, d'acord? Que van ser les que es van fer servir per intentar fugir. La complexa estratègia que durant 7 mesos van anar fent va ser dissenyar i fabricar ingeniosos maniquís, a través també d'anar agafant, això que dèiem, de fil en fil, coses de llocs, per posar-los a les lliteres simulant que eren ells que dormien. I van haver també de fer com una petita... una barqueta, d'acord?, per poder sortir. Ells tenien clar que sortirien per mar i que, per tant, es llançarien al mar i a partir d'aquí marxarien. Per poder fer aquestes armilles salvavides i que no s'ofeguessin, van utilitzar 50 impermeables, que eren d'altres presos, alguns donats i altres directament robats, a més, que van haver d'anar agafant eines perquè ells van excavar un túnel, però van estar mesos excavant un túnel, fins que la nit de l'11 de juny, Frank Morris i els germans Anglin, perquè en West no va aconseguir escapar, a un el van enganxar, però els altres van poder acabar sortint, van arribar fins a dalt de tot, van poder baixar cap a la costa i van desaparèixer la nit, per mar. No se'ls ha tornat a veure, i seguien a la llista dels més buscats. Tot i que va arribar un moment en què penitenciària els va donar per morts, va dir que s'havien ofegat. Però clar, els cossos no els van trobar mai. I el 2013, l'FBI va rebre una carta d'un suposat John Anglin que hagués corroborat que estaven vius i que, per tant, ells van poder finalment fugar-se. El que passa que mai s'ha confirmat l'autenticitat o, com a mínim, no han dit que realment fos autèntica. I, per tant, oficialment se'ls va donar per morts. És cert que un el van atrapar, però els altres van arribar a l'aigua.
Si van marxar o no... Amb una barqueta?
Ells havien fabricat com una barqueta, però al final... teòricament havien d'acabar nedant, per això intentaven fer-se, es van fer unes armilles salvavides, perquè nedar amb les aigües que hi havia, etc., era complicat. Si van arribar a la riba o no,
Ja no se sap.
No se sap, perquè és l'única. Els altres, sí, us han explicat dos més o tres, però no van venir 14 intents, que molts van arribar a no res, perquè tots van tornar a ser arrestats. Ells són els únics que realment no se'ls va trobar.
A la pel·lícula, perquè bé, no sé si és aquesta o d'un altre cas, però a la pel·lícula n'hi ha un, com tu dius, que va quedar a la illa i va quedar en unes runes que hi havia allà, en una muntanya i tal, perquè no podia saltar, perquè hi havia un precipici. Els altres van poder marxar.
Sí, sí, potser, aquí sí. Érem quatre, un dels germans va quedar, el van arrestar, i els altres tres sí que van desaparèixer. A partir d'aquí, si realment es van fogar o no, ells sempre van negar, perquè... Clar, és una taca molt grossa.
Clar.
I poder sí, es van acabar ofegant. Però és allò que dius, com que no es van recuperar els cossos, la incògnita sempre ha quedat aquí, no?
I la revolta de la presó va venir després?
Sí, això va ser després, l'any, el 2 de maig del 1946, que això va ser l'inici del tancament ja d'Alcatraz, va haver-hi la denominada Batalla d'Alcatraz, no? Que va consistir en una espiral de violència que es va prolongar dos dies dins de la presó. I allà va ser quan la reputació de la presó va canviar per sempre més i a partir d'aquí la cosa ja va acabar tancant-se. Què va passar? Els presos van fer un motí i van accedir a l'armeria de la presó i, per tant, es van armar. A l'armar-se, els presos a dins, clar, la van utilitzar contra els guardes, aquí va haver-hi morts, va haver-hi, llavors, bueno, dos oficials i tres presos van morir, 11 guardes van quedar i un presoner ferits molt greus. A més, des de fora, clar, des de fora es veien les columnes de fum, se sentien els trets, va ser, clar, la gent no sabia què passava, llavors, a partir d'aquí, diversos criminòlegs van començar a posar en dubte l'eficàcia d'Alcatraz, perquè van dir... Això no és dissuasori del crim organitzat, imagineu-se, no? Aquí dintre mateix ara tenim una revolta, aquesta gent que se suposa que estan aquí perquè no poden estar a la societat, però que alguns d'ells, els que no tenen penes de per vida, pràcticament s'haurien de tornar a inserir, estan matant els guardes i estan fent una revolta, no? Llavors, a partir d'aquí, la seva, bueno, no? Es va començar a posar molt en dubte i això va marcar molt al final, i el 1963 la presó es va clausurar, definitivament. També van dir que una de les raons... Ells no van al·legar que fos la mala, entre cometes, reputació o no del centre, sinó que, primer de tot, hi havia, clar, penseu-vos que l'aigua i el mar erosionen molt. És corrompeix ràpidament. Aleshores, hi havia un cost de manteniment enorme d'aquesta presó. I es va posar una mica en dubte de dir, realment val la pena tenir aquesta presó aquí amb els costos que té, perquè, clar, qualsevol cosa s'havia de traslladar per mar, tot això pujava. I l'any 63 van dir, bueno, doncs deixem-ho estar i la tanquem com a presó.
I avui què és?
Llavors, del 69 al 71, ja estava tancada...
És un resort.
Una comunitat d'indis natius americans es va instal·lar a la illa, la van com ocupar perquè la van reclamar com a part de la seva propietat, i allà del 69 al 71 va haver-hi també, van tenir, en fi, tota la pugna amb l'Estat sobre aquest tema. Finalment els van expulsar, com va passar de tants altres llocs, i llavors Alcatraz va passar a ser obert al públic. És a dir, ara és un espai de visita turística. De visita turística, de fet, va passar a rebre més d'un milió de visitants a l'any, que, clar, volien, no?, com que aquesta àurea i aquest misteri sempre hi ha sigut, i les pel·lícules hi han ajudat, perquè la pel·lícula que dèiem de La Roca... que aquesta no és La Fuga d'Alcatraz, que sí que basava, també es va gravar allà i... té el seu, bueno, no? La gent li té el seu morbo a veure aquest tipus d'equipaments, doncs s'ha tornat com un espai turístic. A més, allà també les úniques que s'hi han quedat són les aus, perquè allà hi ha una de les comunitats més grans de gavines de la costa nord de Califòrnia.
Només saben la veritat elles.
Exacte, les que ho veien tot.
Què va passar?
Les que ho veien tot. I ara és un espai que, si tu vas a San Francisco, doncs entre les visites que tens, pots fer l'opció
de veure la presó.
Si no la vas a veure, també quan fas la ruta turística que voltes, passes per davant. Clar, quan vas per mar, vas a veure el Golden Gate i veus tot, llavors diu, la presó d'Alcatraz.
Clar, clar.
Tothom li fa aquella gràcia veure la presó d'Alcatraz. Ha acabat sent com un museu, diguéssim, viu, perquè no la presó hi és, però ja no té utilitat.
Doncs jo faria això, un parador turístic o alguna cosa d'aquestes. Ja veuries quin èxit tindria.
No, ara ja com a visita té èxit, penso que fa molts diners, fent visites turístiques allà.
I tant.
Però clar, té tota la seva història, evidentment.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.